Versos elementals als catalans de 1969. Catalunya, València, les Illes, tot plegat Catalunya, la gran, amb gent i la terra i la llengua i el passat i el present i el futur que ens espera, bo o dolent, infal·lible. Som encara, aquest any, i en fa 30, un país malmenat per les grapes d'uns amos que barregen, impregnen, rebreguen i enllorden un mapa que és nostre. I en dir nostre vull dir dels qui són catalans per la sang conscient o la tria, els legítims hereus d'una pàtria petita, com tantes. Però amb tot, malgrat tot, ho parem i avancem. Pacífics, potser pusil·lànimes, però mai resignats i sempre tossuts. I obrim cada dia importuns, enfadosos, burxons, clivelles de llum en aquesta presó on, al cap i a la fi, respirem. Però l'aire és confús, estantís d'una pau corrompuda, d'una pau corruptora, tan injusta, fundada en la por d'un ordre incivil que ens esprem a profit dels altíssims senyors que l'imposen i emmetzina per nombrosos racons on uns homes anònims pateixen, herois del silenci lleial, el turment i la infàmia entre mans mercenàries. Com pot la natura criar aquesta gent? Vergonya de qui l'ensinistra i la paga, i així la manté sempre tensa en un odi de segles? Però som catalans, beneïda mercè de l'atzar, i ens cal viure i morir catalans, i ens pertoca adreçar qui sap com, de totes passades, en temps de maror o de falsa bonança, amb la vista i el cor llançats endavant, aquest nom i aquest fet i aquesta natura tan propis i autèntics, no banals, entranyats fins a l'ànima. Com podem dimitir la nissaga? Altrament, on cauríem? Descastats, sense arrels? Més poc fórem que un arbre, que un ocell de verdissa, que els camins que petgem cada dia. Com robots de carn i de sang, erraríem pel món sense rostre. Perquè som i ens sentim catalans, estimem i cerquem en la lliure abraçada l'esperit i l'exemple d'altres pobles de races i llengües diverses, i el tracte de tots i el contacte a profit de l'empresa comuna i urgent de mudar el món i els homes en la pau solidària i en l'entesa fecunda. Catalunya, València, les Illes, la gran Catalunya, amb la gent i la terra i la llengua i el passat i el present i el futur que ens espera, bo o dolent, infal·lible. Tot depèn, sapiguem-ho, de la fe, de l'amor, de les obres, tot depèn de nosaltres, tot depèn, sobretot, de vosaltres, els joves. Hem sentit uns fragments, perquè l'hem hagut d'escurçar, és un poema molt llarg, d'un poema de Pere IV, Versos elementals als catalans de 1969, que forma part del llibre 4.000 mots de l'any 1977.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 9 de febrer de 2016, passen 3 minutets de les 9 del vespre i això és Punt 7 Ràdio. Avui el programa Tirant de Llibres número 308. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Saludem a tota la gent que ens està escoltant, saludem també a la Gemma Grau, com fa un control com sempre excel·lent, i a tota la gent que cada 15 dies, ara ja no podem dir setmana rere setmana, sinó cada 15 dies ens escolta i pensa que aquest programa val la pena, diguem-ne, sentir-lo bé. Aquesta vegada hem de dir que aquest programa d'aquí, com ja van dit els últims dies, l'última vegada que hem fet programes, que es remet en diferit per Ràdio Vitamènia i emissora municipal de Santa Maria de Palautordera el dilluns de la setmana següent de quan el fem a Punt 7 Ràdio de 10 a 11 de la nit, només per via ràdio al 91.5 de la FM. Per més informació aneu a la nostra pàgina del Facebook.
Molt bé, doncs el programa d'avui és força tapeït. Tenim una intervenció de l'ASRA, el Llibres a la Carta, ens parlarà d'un llibre d'Aurora Bertrana, Paradisos Oceànics. Tenim les quatre cròniques, des de València amb l'Empar Morelló, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, des de Catalunya amb Sílvia Romero i des de les Illes Balears i Pitiuses amb Pau Badell. A continuació tenim Internet i Llibres. Avui en Joan ens parlarà d'una pàgina web que es diu Què llegeixes? Una mena de... Li han rentat la cara, aquesta pàgina web, em
sí,
penso.
Sí, una versió 2.0, és el nom que té, i per tant hem fet un canvi una mica... Sembla que m'havíem parlat algun dia, fa temps, i ara dic, bueno, ara que ha canviat... Jo soc membre d'aquesta, més d'aquesta pàgina, d'aquesta agrupació. Sí. I llavors per això valia la pena parlar-ne.
A l'apartat de literatura universal parlarem d'un giallo, ja ho sabeu, aquestes novel·les policíaques italianes, se'n diuen giallo, concretament Una història senzilla, d'un autor que ja va morir fa alguns anys, va morir l'any 89, Leonardo Sciascia. Tenim també Biblioteca Viva, les activitats del mes de febrer a la Biblioteca de Sant Celoni, la Biblioteca Pública de l'Escorxador. Tenim microrelats, quatre relats que parlen sobre el tema de les xarxes socials, que són finalistes del mes de gener. I acabarem el programa amb el noticiari i la frase que ens portarà en Joan. Som-hi.
Llibres a la carta. Molt bé, aquest vespre jo us porto un altre cop un altre número de les edicions La Sal. Avui és Aurora Bertrana amb Paradisos Oceànics. Com he dit, és de l'edició La Sal i la col·lecció Clàssiques Catalanes, número 17. Té 204 pàgines i, com va passar amb Aurora Monturiol, és un llibre bastant antic, crec que està descatalogat també, però es pot trobar a les biblioteques de Catalunya. Si no, en algun antiquari, doncs segurament deu valdre 5 euros, 10 euros, una cosa així. Aquesta vegada us porto, tal com diu el títol, una descripció molt, molt detallada i molt fidel d'un paradís. En aquest cas, la Polinèsia dels anys 20 i 30, més o menys, que és en el període de temps més o menys en què Aurora Bertrana va viatjar a Tahití i de fet s'hi va instal·lar. Hi va anar del 1926 fins al 1929. Per què decideix instal·lar-s'hi? Ja que ella era pertanyia a una família benestant de la Barcelona del modernisme. Doncs decideix instal·lar-s'hi perquè va llegir el llibre Le mariage de Loti, de Pierre Loti, i es va meravellar del que li explicava aquell home sobre els paradisos i les colònies, podem dir, d'aquell temps, colònies franceses. Llavors decideix anar a Tahití i a partir d'aquí decideix escriure sobre tot el que ella ha viscut. De fet, és un diari de viatges aquest llibre. I se centra en quatre illes. Tahití, com he dit, Moorea, Raiatea i Bora Bora. Són els quatre apartats que divideixen a aquesta novel·la de viatges, podem dir. I en totes es veu una mica un regust a crítica del colonialisme d'aquell temps. Com ja sabem, aquella zona doncs, se la van disputar entre anglesos i francesos, fins que, com bé expliquen aquesta Aurora Bertrana també, els francesos s'imposen i dominen totes aquestes illes. Llavors, en un capítol, bueno, en els primers capítols, que és sobre el correu, quan arriba el correu a Papeete, que és una de les illes més petites que pertanyen a Tahití, doncs es descriu molt bé com canvia l'ambient i l'atmosfera de l'illa. En un primer moment se'ns presenta doncs això, paradisíaca, amb unes postes de sol magnífiques, vegetació abundant, aromes diversos de diferents flors salvatges, i quan ve el correu, que és cada 28 dies, doncs es converteix en el que ella descriu un circ de turistes i el típic ambient de turistam que podem trobar també a la Costa Brava, però clar, més diferent. I també amb una mica de ràbia, no? De dir,
per què venen, en aquest cas els anglesos, a canviar el que ja està bé, no? I ens ensenya també una mica aquesta dualitat entre colonialisme i tradició amb els típics souvenirs, perquè explica molt bé que, clar, per aquests anglesos colonialistes és molt important emportar-se una peça exòtica d'allà on han viatjat i tal, i explica també això de jugar amb el que és tradicional i real i el que no, i aquí comencen a veure aquests problemes, no? Problemàtiques de què t'has emportat i què t'he ofert. Una altra crítica que també es fa Aurora Bertran en aquesta obra és un altre cop la dualitat entre la civilització i la natura. No tan sols aquesta dualitat no tan sols es veu en aquest passatge que us he comentat, sinó també en el passatge, l'últim passatge a Bora Bora, perquè quan viatja cap allà Aurora Bertrana coincideix amb un ministre o un director d'obres públiques. Clar, en aquest cas Aurora Bertrana s'ha de mossegar la llengua i no dir-li el que pensa, però sí que ho expressa en aquesta obra, i és evident que pensa per què vens tu a Bora Bora per destruir un altre cop el que ja hi ha i el que ja hi està bé. Perquè tal com ens ho descriu, i és ben cert, crec jo, que hi ha com una harmonia entre els tahitians i els polinesis amb com ho fan les coses, amb com viuen, amb com construeixen i amb la natura que els envolta. És a dir, pels tahitians i els polinesis en general, aquestes possessions són bastant banals comparat amb el que tenen. Coses tan exòtiques com nosaltres veiem els rituals aquests que dansen, o els rituals aquests com el bruixot, no? de la tribu i fumen fulles seques i tal, ells ho veuen com una cosa natural i que no està renyida amb l'ètica d'allà. De fet, una altra qüestió de l'ètica se'ns presenta al capítol de Turei la cortesana, i explica molt bé que aquesta cortesana no ha fet malament en explotar la seva bellesa. I, a més, aquesta dona té, fruit de les seves relacions, té 4 fills, i en el cercle polinesi la tracten com gairebé una reina, perquè per ells tenir aquesta descendència ja és el màxim que pots assolir en una dona. Per tant, és molt polaritzat, evidentment, perquè són cultures molt diferents, però està molt ben descrit i molt, molt ben comparat amb la civilització d'aquell temps d'Aurora Bertrana. De fet, això és el que va sorprendre a la Barcelona contemporània, a la societat barcelonina, i també s'explica molt bé en la introducció feta per Maria Aurèlia Capmany, i explica que la societat barcelonina, quan va rebre aquest llibre a les seves mans, doncs sí que li va semblar bé i molt, molt exòtic, però també jugar una mica amb les bromes, de les típiques bromes, com jo també els anomeno, fruit d'aquest sentiment de superioritat de la civilització moderna i del colonialisme que es vivia en aquell moment. Per tant, podem dir que a través d'aquest llibre es veu palès molt bé el pensament i les preferències, podríem dir, d'Aurora Bertrana, que simplement són la llibertat i l'autenticitat, la genuïnitat. És com molt bé descriu Aurora Bertrana en la seva introducció, que diu allò que la fa diferent, la diferenciava, que la feia sempre inesperada, era el seu profund sentit de llibertat i, en conseqüència, d'autenticitat. Per tant, el que volia expressar Aurora Bertrana en els seus paradisos oceànics era la llibertat i la genuïnitat que en tota civilització s'hauria de deixar expressar. Torno a repetir la referència. Aurora Bertrana, Paradisos Oceànics, edició La Sal, de la col·lecció Clàssiques Catalanes, número 17, i té 204 pàgines, més o menys.
La crònica.
Bona nit, Empar. Ja tenim la crònica des del País Valencià. Com estàs, Empar?
Hola, Francesc. Molt bona nit. Ja estava, ja de trobar-me a faltar i saber-ho teu així.
Molt bona nit.
Directament saludant i tot això. Que bé, que bé, que bé. Com esteu tots per allà?
Molt bé, i tu?
Mira, molt bé també.
Molt engrescats també.
Engrescats
per nosaltres i per vosaltres també.
Sí, per nosaltres també. I escolta, si tenim molt bones notícies, perquè a banda de que tot canvia i sembla que sí que es nota que les coses canvia, és que acabem, això ja ho dic per als tres territoris de parla catalana, les Illes, vosaltres i nosaltres des del sud. El nou president d'Òmnium Cultural i de l'any lluny sembla que serà Jean-Francesc Mira, que vaig parlar tot just fa 15 dies, en l'anterior programa vaig parlar de les seues publicacions i del seu darrer llibre. Doncs mira, acaba d'assabentar-me que seria el president estos dies. O sigui que mira, bé, molt bé, molt bé.
El meu cultural és secció València, no?
Sí, de la secció València, exacte, exacte, això és, sí. I però bé, està bé també, no?, sí, que s'encarrega aquest home, que té molt de seny i molt de trellat. I això m'ajuda també a engrescar-ho en una altra notícia, perquè també estan en els tres territoris, o sigui que també me va bé, que és la nit de les lletres catalanes, que són es presenten les novetats literàries i es fa la venda de llibres i la mostra de llibres que s'han publicat durant 2015 i que estan a punt d'eixir, i que serà tot just a partir del 24 de febrer, o sigui, aquesta mateixa nit, la nit de les lletres catalanes, que crec que és dimecres, si no va malament, a les 8:30, el 24 de febrer, i se pot fer reserva per al sopar literari, per això ho avance ja, perquè la pròxima crònica ja vindrà tot just, i podeu o bé fer la reserva a través del correu electrònic de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, aelc@escriptors.cat, o bé telefonant amb telèfon que trobareu allà a la pàgina. Okay. O sigui que això molt bé, ja estem lligats als tres territoris també. I després, una altra cosa, ara marxem a la zona de l'interior, a la Vall d'Albaida, on tinguem, perquè estan preparant també, encara estem a temps, vull dir, però ja ho anuncie, per a que la gent s'organitzi l'agenda i tot això. Un cicle de cinema sobre Setmana Negra. Serà un cicle de cinema i novel·la negra, val?, portada a la pantalla. Hi haurà, a banda de la visualització de pel·lícules i de la xerrada sobre les novel·les que les han generat, doncs una taula rodona per parlar sobre ficció i realitat, però vist des del punt de vista dels especialistes, no?, de la policia i de algun expert en criminologia i tot això. I també després una cosa curiosa, que no sabia jo que això en aquella zona estava així, però clar, si coneixeu aquella zona de la Vall d'Albaida, és una zona fronterera entre Castella i el País Valencià, quasi, està plena de muntanyes, i resulta que farà una visita guiada sobre els crims i els delictes que la zona té enregistrats entre el segle XVI i el XIX, que és una cosa també molt curiosa i que també la deixaré caure allà i també els diré.
I quins segles has dit? Entre quins segles?
De segle XVI fins al XIX.
Ah, XVI.
I la mostra encara no és, serà a partir del 2 de març. Vale, això encara teniu temps per organitzar-vos i fer una escapadeta allà a la Vall d'Albaida, que s'està molt bé i se menja molt bé també per allà.
En prenem
nota. I després
nota.
Una cosa... Com, perdó?
Que en prenem nota.
Va, clar que sí. I després, sobretot el Joan, que és un amant apassionat de la novel·la negra, doncs això
sí,
que...
Exacte,
que
sí,
ja
sí,
prenga
sí.
Nota. I una cosa que ja, això ja sí a la terreta, al País Valencià, al Cap i Casal, no? La cinquena mostra de Cabanyal Íntim. Sabeu que Cabanyal és un barri que ha estat denostat, diguem-ne, pels anteriors governs del Partit Popular, per l'alcaldia de la senyora Rita Barberà, que ha sigut un barri de lluita i de resistència i que ha fet durant 5 edicions... l'esforç de mostrar com era el barri, de mostrar les seues cases, de mostrar les seues trames i d'ensenyar un poc l'idiosincràsia d'un barri que està arquitectònicament protegit i que s'estudia perquè és molt singular, no? És un barri de mariners pegat a la mar i l'alcaldessa el que volia fer era una avinguda per allongar la avinguda fins a eixir a la mar i carregar-se alguna illa de cases. Doncs bé, a partir del divendres 12, d'aquest divendres 12 i fins al dilluns 15, es programen diverses obres de teatre, d'espectacle en xicotet format, són 6 o 7 peces teatrals, es pot treure un abonament que costa 8 euros, hi ha una de les obres programades que és aquesta és la que jo ressenc, però hi ha altres, una indígena es va guiar a través de les muntanyes. Aquesta és una proposta cultural per a tot el cap de setmana fins a dilluns. I també aquesta setmana tenim a l'octubre, sí, també en la terreta encara, els dies 11, 12 i 13 de febrer, les jornades sobre els joves i la cultura, que el que tracta de fer és un punt de trobada sobre joves, diguem-ne, culturetes, no? Sobre gestió cultural, perquè ja feia molts anys que aquí a València no es programava no només coses en valencià, sinó per companyies valencianes o per grups de cantants en valencià. Doncs ara sí, ara la conselleria i l'Ajuntament estan facilitant totes aquestes qüestions, a l'octubre programa aquestes jornades i com a cloenda, diguem-ne, d'això serà el divendres 12, el concert de Ses Freixes. O sigui, que mireu si tenim coses.
Perfecte, en part.
Ho hem de deixar aquí perquè té
una abraçada fins a la propera setmana, no? Fins d'aquí a 15 dies.
Fins d'aquí a 15 dies. Una abraçada ben forta.
A veure.
Vinga, adéu, adéu.
Adéu.
Bé, ja tenim també l'altra banda del fil telefònic de la connexió, l'Octavi Serret, des de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, del Matarranya a la Franja. Aquesta nit voldria recomanar-vos un llibre que ha eixit a la nou, que té molt bona pinta, està molt bé, està a l'actualitat, que es diu El nazi de Siurana, del Toni Llorenç Sans, que n'heu sentit a parlar estos dies. En Toni Llorenç Sans, ens coneixem des de fa anys, vam presentar el seu Òmnibus de la mort, que va ser una troballa tindre este llibre, esta investigació tan potent que va fer el Toni Llorenç Sans. I ara ens sorprèn en un altre tema prou interessant d'investigació, que és El nazi de Siurana. Nacio Siurana ha publicat una altra vegada per a de llibres, mos transporte al que realment més d'una vegada hem pensat tots, que a la millor el nostre poble, no?, o als nostres voltants pot hi haver algun nazi amagat, com passa en el cas també del Matarranya, que també és fàcilment identificable que pogués en algun moment, o per almenys en la nostra ficció, en el nostre cap, que pogués hi haver algun nazi amagat. La història passa després de la Segona Guerra Mundial, tergisco un poquetet de lo que ens explica la sinopsis del llibre. Després de la Segona Guerra Mundial, derrotat el feixisme, un nazi fugitiu se va amagar a l'inaccessible Siurana, la via del Priorat, on es va fer construir un xalet immens i va viure protegit pel franquisme i per els gossos feroxes. Tothom ho coneixia, l'amagatall, com el xalet del nazi o el xalet del belga, perquè el suposat nazi era belga d'origen. O això explica la llegenda del nazi Siurana. Legendes, que és el que estem parlant, que més d'una vegada pues, n'hem sentit a parlar d'altres que jo ara no tots diré, però que realment s'està investigant també que possiblement igual aquí teníem algun més d'un nazi amagat aquí al Matarranya. En un exercici de periodisme d'investigació de primer ordre, Toni Llorenç Sans s'endinsa en els horrors més obscurs del segle XX. Aquells que van revelar la veritable existència del mal. Una història apassionant sobre nazis a Espanya, memòria històrica, fuges sonades i pactes de silenci. Toni Llorenç Sans, ell és el que estem parlant, l'Òmnibus de la mort, parada falset, això va ser ara llibre, 2008, i després n'ha publicat un altre, que també n'hem estat parlant aquí, prou interessant, que és l'Estiu de la mort, d'Amsterdam, 2013. I en aquell sí que és veritat que l'Estiu de la mort, ambientat a Horta Sant Joan, en la figura d'un Picasso jove, no? en la seva amant allà a Horta, que va armar un bon cacau, pues aquella sí que va ser la seva primera novel·la i bé, i va resultar prou bé. En aquest cas tenim un assaig prou interessant que jo t'ho recomano i que segurament que el Toni Llorenç Sans estem, m'imagino que per principis de març, meitat de març, l'acabem presentant. D'acord? Pues molt bé, pues, fins a la pròxima vegada i que ho disfruteu.
Molt bé, Octavi, a reveure i fins aquí 15 dies.
Internet i llibres.
Bé, bona nit. Que llegeixes és una... Que llegeixes punt 2, 2.0, vull dir. És una comunitat de llibres en xarxa. Anem a resumir-ho així una mica. I és una pàgina creada pel Departament de Cultura de la Generalitat i una entitat que es diu 100% lectors dintre d'aquesta campanya, també de la Institució de les Lletres Catalanes i també hi col·labora TV3 i Catalunya Ràdio. Bé, per què ho dic això? Doncs perquè veig que és una pàgina que intenta ser potent i que té força. Fixeu-vos que té més de 20.000 usuaris, exactament 22.332 usuaris. S'han parlat o es parlen de 16.400 llibres i s'han tractat 223 temes. Per tant, és un lloc on es pot parlar doncs, del que sigui. A més, estàs, diguem-ne, separat per edats. Hi ha el que en diuen llapis, entrar en llapis, que és amb gent fins a 11 anys, entrar en boli, que és de 12 a 16, i entrar en ploma, que és de 17 a 100 anys. Bé, bueno, 100 anys, però si tens 105 també, eh? Més de 100 anys ja. Això, el ploma és als grans, definitiva. Hi ha un poema d'en Miquel Martí Pol, que no puc estar de no llegir-vos el que és aquí a la portada, que diu: jo sempre he pensat que un poema, de fet, no està ben acabat fins que algú l'ha llegit i li ha donat una dimensió que l'escriptor sol no és capaç de donar-li. Per tant, la relació entre escriptor i lector. Després, en aquesta pàgina que trobareu, i dintre de l'apartat ploma, que és una mica l'àmbit que nosaltres tenim de llibres toca més, doncs hi ha moltes coses, perquè aquestes són unes carpetes que he dit d'edat, cada una té la seva història, no? Jo m'he centrat una mica amb el ploma, que parla d'això, parla del llibre de la quinzena, per exemple, i llavors permet que aquest llibre doncs, es pugui comentar. Hi ha un apartat de fòrum, també, on cadascú pot dir la seva. També hi ha la casa del mes, però des del punt de vista literari, la biblioteca, per exemple, en Marcelí Domingo, de fet, la casa del mes és la biblioteca, s'entén. Un vídeo de presentació d'aquesta pàgina, el que en diuen la cafeteria, i això es tracta de treballar amb el Twitter, es fan piulades, el que llegeixes, i després també un últims fòrums oberts de ploma. I aquí cada un d'aquests últims, aquí per exemple en tinc tota una colla que pots entrar dins, intervenir-hi i comentar amb una altra persona que no coneixes, però que ha llegit un llibre que tu sí que has conegut, doncs comentar-li el que ell ha dit o estar d'acord o discutir-li o que sigui. També hi ha últimes llistes de ploma, i això són els últims llibres que han parlat una mica, que han sortit aquesta pàgina. I finalment diu que ja està connectat, perquè curiosament hi ha, diuen quanta gent està connectada en aquell moment que tu connectes, per si hi ha algú que saps que diu, doncs ara quina casualitat, ara qui és aquesta persona, a més amb el nom, amb codi, jo tinc el de Bernat Tallaferro, per exemple, i ja està. I després també hi ha una activitat del blog, doncs interessant, que explica una mica totes les pretensions d'aquesta pàgina, que tot i no ser molt important, doncs val la pena conèixer-la i llegir-la. I per acabar, dic que hi ha una pàgina més que parla del febrer literari, que explica una mica totes les coses que es fan aquest mes de febrer. Cada mes es fan una sèrie d'activitats i aquí hi ha una llista exactament del mes de febrer de 5 activitats que hi podeu participar. No cal dir que s'ha de fer un registre, Sí, és important que ho registreu, però és gratis, no s'ha de pagar res, i a més, amb la garantia oficial de que no és una pàgina que pot tenir virus.
I la pàgina és quellegeixes.cat.
Sí, la pàgina, l'adreça, quellegeixes.cat, exactament. I amb això podeu accedir a tot això que us acabo d'explicar.
Literatura universal.
Bé, doncs, com us dèiem, avui us volem parlar d'una novel·la policíaca de Leonardo Sciascia. Una història senzilla. Aquest és el títol, tot i que de senzilla no en té res. Quan llegiu la contracoberta, mireu què us diu. Una història senzilla és una història complicadíssima. Una novel·la negra siciliana, amb un rerefons de màfia i droga. I tanmateix l'autor no es veu mai empès a utilitzar cap de les dues paraules. Això ho tenim editat... sembla, és la col·lecció El Confident número 7, exacte, d'edicions 62. És, probablement hi ha una edició descatalogada, perquè és de l'any 1990.
Sí, m'ha costat molt trobar-lo aquest llibre, per penjar-lo al Facebook, ha costat moltíssim.
70 pàgines, és una història breu, és gairebé com un conte llarg o una novel·la breu, de fet. La traducció la tenim a càrrec de Francesc Vallverdú, i després d'aquestes 70 pàgines de narració tenim un postfaci de Sumpta Camps, on ens explica una mica quin tipus de text és, què feia Leonardo Sciascia, el giallo, que se'n diu, aquesta novel·la negra italiana. Bé, doncs, és l'última novel·la de l'autor, es va publicar pòstumament, podríem dir que és el seu testament literari, de fet la va portar a l'editor un mes abans de morir, l'any 1989. I no us puc explicar massa coses, perquè llavors estaria desvetllant més coses de les que toca. Però sí que us puc dir quatre coses per enganxar-vos, per dir, ei, la vull anar a llegir, vull anar a saber com s'acaba aquesta novel·la. Aquesta novel·la comença amb una telefonada, amb una trucada a la policia. Giorgio Rocella truca a la policia i li demana a la policia que vagin a casa seva perquè ha trobat una cosa a casa seva. Parla amb un brigada, es queda en la trucada, el senyor Antonio Lagandara, i Antonio Lagandara parla amb el seu comissari, el seu superior, i el comissari li diu, ostres, diu, quina cosa més estranya, diu, jo conec la família d'aquest senyor, diu, però no és possible, això ha de ser una broma, diu, perquè aquest senyor fa molts anys que viu a l'estranger, i en aquesta casa, des d'on teòricament s'ha fet la trucada, fa molts anys que no hi viu ningú, que està desocupada aquesta casa, per tant aquest casalot és com una mena de vil·la, de casa gran, amb un jardí. Diu, deu ser una broma, diu, saps què farem? Diu, aneu-hi demà, li diu el comissari als seus superiors, passeu-hi demà al matí, a veure, per fer-hi una volta. Diu, i diu, a mi no em molesteu, diu, jo al cap de setmana me'n vaig a casa d'un amic, diu, passar el cap de setmana, diu, no m'atabaleu més, diu, ja tornaré dilluns, eh? I què passa? Que l'endemà la policia va a la casa i què hi troba?
Un cadàver,
que l'has llegit.
No, però m'imaginava.
No t'ho imaginat, Aparentment és un suïcidi. Hi ha una pistola al terra, al costat del mort. Llavors la policia fa una mena d'inspecció ocular de la casa i del jardí. Es veu que hi havia tot un seguit de magatzems, que havien estat quadres inicials. Devia ser una casa on hi havia animals. I s'adonen que hi ha hagut moviments, que hi ha roderes de cotxes. Llavors en la inspecció visual s'adonen també d'una cosa molt estranya. Si la casa era antiga i feia anys que no hi vivia ningú, com pot ser que els cadenats que tancaven aquests magatzems fossin nous? Els cadenats eren nous. Llavors aquí hi ha alguna cosa que no quadra, Llavors es veu també l'oposició que hi ha entre la policia i els carrabiners, uns no avisen els altres sobre el fet que hi ha hagut un crim aquí. Llavors el prefecte s'enfada perquè vol tancar els fets d'una manera ràpida, dient que allò ha estat un suïcidi. Però van apareixent de mica en mica diferents indicadors que diuen, que demostren el contrari, que no ha estat cap suïcidi, sinó que sembla més aviat un homicidi o un assassinat. Llavors es produeixen tot un seguit d'investigacions sobre qui era el mort, els antecedents familiars que tenia, estava divorciat, on vivia a Edimburg, per què, després de tants anys de viure a Edimburg, ara resulta que se'l troben a Sicília.
I mort.
Què ha vingut a fer? Es parla amb els professors, amb els coneguts que tenia, un professor, el Carmelo Franzò, ens explica per què ha tornat a Sicília després de tant de temps. Diu que venia a buscar unes cartes que s'havien escrit, unes cartes velles, que s'havien escrit Pirandello i l'avi del mort. I aquest professor fa referència a un quadre, una pintura desapareguda des de feia molt de temps. Recordeu que quan aquest mort va trucar a la policia, quan encara no era mort, dient que havia trobat una cosa, ja no sabem què és el que pot haver trobat. Bé, llavors passa un altre fet, un tren de Rodalies resulta que estava aturat en un semàfor esperant que el semàfor es posés bé, i passa mitja hora i el semàfor no es posa bé. Llavors el cap del tren li demana a un home que anava amb un cotxe, amb un Volvo, que anés a l'estació a veure què passa, si és que el cap d'estació s'havia dormit i no havia posat el semàfor com tocava. Però és que al cap d'una estona resulta que el senyor del Volvo tampoc torna i el semàfor no es posa bé. Llavors el cap del tren se'n va amb altres passatgers fins a l'estació i es troben el cap d'estació i el seu ajudant morts, també.
Morts,
Ja no explico res més. La policia reclama que l'home del Volvo sigui detingut. L'home del Volvo voluntàriament va a parlar amb la policia a explicar la seva versió dels fets, i ara sí que ja no us puc explicar res més. Ara sí que us diré que aquest senyor, Leonardo Sciascia, vol que les seves obres siguin obres de denúncia. Ell té, la seva literatura creu que ha de tenir un compromís ètic de combatre el silenci, la superstició. Segons diu, l'obscurantisme que presideix la vida siciliana del segle XX. Escriu amb molta simplicitat, amb molta claredat. De fet, se l'ha acusat de ser antiliterari. Diu que la literatura ha de ser elaborada, també. I ell escriu d'una manera tan clara que dius, sembla que estigui fent el contrari del que ha de ser la literatura. La Sicília que hi apareix, perquè això passa a Sicília, és una Sicília real, concreta, no és gens idealitzada. La seva literatura està orientada a demostrar una tesi. Vol posar de manifest la ruptura entre la realitat i l'aparença. És a dir, que a vegades les coses no són el que sembla. Vol desmentir la versió oficial dels fets i obligar que la gent prengui consciència de quina és la veritable realitat. En definitiva, fa una reflexió sobre la condició humana. És a dir, que moltes vegades hi ha gent que es resigna davant de la corrupció hi ha gent que sembla que faci un pacte tàcit amb els governants i els permeti que facin de tot. No sé què em recorda això, el País Valencià, potser, no? Des d'aquesta corrupció que hi ha hagut durant tant de temps.
Sí, tant.
O sigui que, en definitiva, les novel·les policíques del Giallo seria una mica això, la investigació de qui és el culpable, de què és realment el que ha passat, per treure a la llum la veritat i desmentir allò que es diu a vegades, doncs, per no reconèixer la veritat. Al final té sorpresa i es resol d'una manera inesperada, totalment inesperada. No us diríeu mai qui és el responsable. I ja no puc dir res més. Una història senzilla de Leonardo de Xaxa, això ho tenim editat per edició 62, l'any 1990, a la col·lecció El Confident número 7. Són 70 pàgines.
Ho podeu trobar a les biblioteques.
Jo l'he tret de la biblioteca, sí. A les biblioteques el trobareu. Som-hi.
La Biblioteca Viva.
Bé, a l'espai de Biblioteca Viva parlarem de 7 activitats que fa la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Comencem parlant de les que del mes de febrer, totes aquestes activitats són del mes de febrer. El dimecres dia 10, a les 6 de la tarda, Oscar and the Dragon, suposo que s'ha de dir així, a càrrec de Jos Valcárcel del centre B-School. Sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions es van obrir el dimecres 3 de febrer, però per assistir aquí cal fer inscripció prèvia, quasi totes les activitats. Una altra activitat, contes per a menuts, el divendres dia 12, a la voreta dels núvols, a càrrec de la companyia Patagua. Sessió adreçada a infants nascuts entre 2012 i 2014, i hi ha dues sessions, una que serà a les 17:30, per tant a 17:45, i una altra a les 18:15, que és 17:15. Això el mateix divendres 12. També a la Vall-llòria hi ha una cosa que en diu Tall Time, que és dimecres 17 a les 17:30, torna a repetir a l'Oscar and the Dragon, però a la Vall-llòria, no a Sant Celoni, a càrrec del mateix que hem dit abans. És per a infants de per 4 anys i es fa a la biblioteca de l'Escola Montnegre. Una altra activitat és Carretera i Manta, dijous 18 a les 7 de la tarda. Tertúlia al voltant del llibre L'agulla daurada, de Montserrat Roig. Qui no recorda la nostra estimada Montserrat Roig? I d'un dels últims llibres que va fer, si no l'últim, que va ser aquest, abans que es morís de càncer. Conduït per Enric Soler. També cal inscriure's, però feu-ho en temps. Dijous 18 a les 7 de la tarda. I encara hi ha algunes activitats més. A l'hora del conte, del divendres 19 a les 6 de la tarda. Bona nit i tapa't, a càrrec de Marta Arnaus. Sessió adreçada a infants a partir de P4. I també una activitat familiar, l'hortària de lectura, dissabte 20 a les 11. 4 caixes i un univers, a càrrec d'Alicia Moreno. Sessió adreçada a infants de 4 a 9 anys. I l'última cosa, contes a la Vall-llòria, dimarts 23 a 17:45, 17:30, perdó, Quan hi havia gegants, a càrrec de Montmàs, adreçat a infants a partir de 4 anys.
La crònica.
I ja tenim el micròfon la nostra benvinguda companya, corresponsal de Catalunya, Sílvia Romero. Bona tarda, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Com ja sabeu, aquest proper mes de maig tindrà lloc la cita anual del Saló del Còmic. Això, repeteixo, serà el mes de maig i, per tant, ja en parlarem més endavant, però si voleu començar a escalfar motors sobre aquesta temàtica, demà passat, dijous 11 de febrer, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat, tindrà lloc la conferència Els còmics, de gènere a gènere, a càrrec de Toni Giral. Sobre Toni Giral, per als qui no el conegueu, és un crític, editor i guionista de còmic català, guardonat amb el Premi a la Divulgació del Saló del Còmic de Barcelona de l'any 2007. De fet, ha treballat de tècnic editorial per a empreses del sector ha treballat de periodista, ha estat un dels organitzadors de les Jornades d'Història de l'Humor Gràfic a Barcelona, que es van celebrar a l'Arxiu Històric de la Ciutat l'any 2013, i des de l'any 2013 és el comissari general d'exposicions del Saló del Còmic, que, com he dit a l'inici, se celebra cada any. Doncs bé, ja us he detallat les dades d'aquesta interessant conferència sobre un gènere que sovint és menys tingut, però que en realitat té un valor i una aportació ben rica a tot el que significa la creativitat literària i cultural. Però, repeteixo, això serà a la Biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat, dijous 11 de febrer a les 7 de la tarda, i per a més informació podeu clicar a l'apartat Agenda de la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet, www.l-h.cat. Canviem ara de gènere i passem a la poesia, però el que us vull presentar és una exposició al voltant de la figura de Montserrat Abelló. L'exposició Visc i torno a reviure ha estat projectada amb la intencionalitat de ser itinerant, però en aquests moments es troba instal·lada a la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda de Barcelona. Visc i torno a reviure, repeteixo, pretén ser una exposició itinerant que mostrarà un recorregut significatiu per la trajectòria vital i literària d'aquesta poeta, Montserrat Abelló, des de la seva infantesa, l'exili a Xile durant gairebé 20 anys, el retorn a Barcelona el 1960, la defensa dels drets de les escriptores, la traducció de poetes anglosaxones, la publicació continuada dels seus poemaris... No cal que esmenti els diversos títols de Montserrat Abelló, però sí recordaré que va ser mereixedora del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i del Premi Nacional per la seva trajectòria artística. Bé, tal com he comentat, l'exposició es troba en aquests moments i fins al 24 de febrer a la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda de Barcelona. I per saber els horaris de visita us adreço a la web www.bcn.cat/VIP Mercè Rodoreda. I tot seguit ens mantenim amb la temàtica d'exposicions, però marxem cap a Lleida, cap a la ciutat de Lleida. Durant tot aquest mes de febrer i fins al 21 de març té lloc l'exposició Joana Biarnés, El rostre, l'instant i el lloc. Aquesta exposició recull una selecció de fotografies que representen una mena de catàleg molt variat de rostres anònims i públics capturats en llocs i instants diversos per la fotògrafa Joana Biarnés al llarg dels anys 60 i 70 del segle XX. Són rostres polièdrics, instants ingenus, enganyosos, llocs inesperats, inversemblants, que ens aporten, ens descriuen en el present un petit fragment de la realitat i del temps passat. L'exposició té lloc al Museu d'Art Jaume Morera, a la ciutat de Lleida, i per a més informació al voltant d'aquesta fotògrafa o dels horaris de visita o com arribar-hi, podeu entrar a la web de l'Ajuntament de Lleida, www.paeria.cat, i clicar a l'opció Programació Cultural. I res més per avui. Espero que alguna d'aquestes informacions us semblin tan interessants com ho han estat per mi i ens retrobem en 15 dies. Fins aviat.
Doncs, primer, moltes gràcies, Sílvia Romero. Esperem que la setmana que ve tornar a tenir-te amb tu. Tenim ja el micròfon el seu benvolgut company de les Illes, Pau Vedell, que ens parlarà moltes coses interessantíssimes de les Illes. Bon vespre, Pau.
Hola, bon vespre. Com estem, senyors?
Mira aquí, amics. Ja veus, batallant aquí amb els llibres i explicant coses interessants. A veure què ens has explicat tu.
Que fa molt de vent avui per allà.
Sí, sí.
Sí, sí que em fa, sí.
Sí, molt.
Estem marxant ja, estem volant tots. Mira, doncs, vinga, anem-hi. Bé, ara la companya ha fet una mica d'agenda de les activitats al Principat. Jo tenia una activitat del Principat, però de caire mallorquí. Ja sabeu que fa pocs dies s'ha inaugurat la nova llibreria Juanita, de No Llegiu, del Poble Nou, i aquest dissabte hi ha un primer vermut poètic amb la Maria Antònia Massanet, amb el seu llibre Kiribati, on hi participarà moltíssima gent, el Sebastià Portell, l'Eduard Sanauja, el Vida Arquer, la Mireia Company, Tomàs Àries, l'Eduard Carmona, Enrique Mirabete, per tant, hi haurà una gran selecció de poetes recitant el llibre Kiribati de Maria Antònia Massanet. Això serà aquest dissabte 13 a la 1 de migdia. Per tant, de saber on he anat a fer el vermut, on he anat a prendre la cerveseta.
Poble Nou, no has dit?
No llegiu, si no l'heu vista, és un gran espai de tres pisos on la literatura segur que s'hi troba, ben a gust.
Molt bé.
Després, el mateix dia, ja arribant a Mallorca, hi ha un recital de poesia i música. Esporles és un poble al costat de Palma on hi ha moltíssima activitat musical sempre i se faran uns poemes recitats de Bartomeu Rosselló Porcel, Joan Alcover, entre d'altres, juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Esporles. Això és a les 7 de la tarda. El diumenge, no sé si també ho sabeu, el Principat també s'ha organitzat, però crec que la iniciativa era mallorquina, el poeta Pere Perelló i Nom de Déu, un poeta que ha estat a Mèxic alguns anys exiliat literàriament, ha tornat i ha organitzat unes jornades que es diuen Aquesta mà no és una frontera, és casa de tothom, on reivindica la part més humana i humanitària de la poesia. Són uns recitals per fer veure l'acollida que han de tenir els refugiats de sirians. No? Això es fa simultàniament a les illes de Barcelona i a València. Exactament, a Mallorca serà a la platja de Can Perantoni, a la ciutat, a Palma. A Barcelona, davant del Club Nàutic, a la platja de Sant Sebastià, i a València, a la platja de Malvarrosa, al costat del port de la Patacona. Això serà el diumenge a les 12 de migdia, també, en lloc de a la platja, no?, per reivindicar aquesta...
que arriben a la platja, també, els refugiats, oi?
Exacte. Pot ser una mica simbòlic, però la poesia sempre ha d'estar al costat dels que ho necessiten, no?, ha de ser revolucionària, no? I crec que aquesta iniciativa, en diumenge, pot ser interessant i pot acollir prou gent, no? I els països catalans sempre han estat capdavanters amb ser humans. Per tant, ja sabeu, tenim la convocatòria als tres capitals del país i estaria molt bé, ja us aconsello personalment, que assistiu en aquesta activitat. Després, a veure, també tenim una altra activitat bastant important a Mallorca i és un homenatge a l'Antònia Vicenç. Antònia Vicenç havia estat una narradora molt coneguda, que havia guanyat tots els premis, i ara, fa uns anys, s'ha posat a escriure poesia. I amb tres llibres, ha fet tres llibres els últims 4 o 5 anys, i són realment molt, molt interessants. Doncs resulta que el jove Sebastià Portell, també, que ja hem citat abans, ha fet una llarga entrevista amb l'escriptora i motiu de la publicació Antoni Vicenç Massa d'Aures amb les flors, és aquesta breu biografia publicada per Lleona de Montaner, es fa una sèrie d'homenatges amb motiu de la publicació, però amb el seu 75è aniversari. Es fa un acte a l'Arxiu del Regne de Mallorca, al carrer Ramon Llull 3 de Palma, on hi participa el PEN, la ELC i Esperança Camps com a consellera de Cultura del govern dels Illes Balears. Per tant,
Pau, serà... hauríem d'anar deixant això, perquè és que ja el temps avui el tenim molt just.
Ah, va.
No, perquè és que avui el temps no podem passar-nos, perquè si no, després ens trauran de la ràdio.
Molt bé, doncs, aquí està.
Doncs vinga, gràcies per tota la informació i esperem que d'aquí 15 dies tornem a trobar.
Molt bé, vinga.
Salut. I llavors,
a veure.
Salut.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
Bé, el microrelats és allò de concurs ARC de microrelats a la ràdio. L'espai, diguem-ne, general d'aquests concurs és Comuniquem-nos. I parlarem de les finalistes el mes de gener d'aquest any. I dintre d'això, xarxes socials. Llegirem tres contes. El primer és escrit per un autor que es diu Fadi Quark, que va tancar, i el títol és Des del núvol. Diu, quan internet va arribar al cel, molt van dir que els mèdiums es quedarien sense feina. Quasi d'un dia per l'altre els morts van sortir com zombis virtuals de les seves pàgines memorial i van començar a omplir les seves làpides de Facebook i a dispensar likes. Al principi, molts s'ho van prendre com una broma de mal gust, gent macabra que es feia passar per morts per escriure als murs de familiars i amics, però ja tothom va entendre que els morts havien tornat de veritat al món virtual dels vius. Es connectaven des del núvol i es reincorporaven als grups de WhatsApp. Hi va haver alguna tensió amb les homes parelles de vidus i vídues o amb malbarataments d'herències, però en general els difunts van ser ben acollits. Jo, honestament, he de reconèixer que els mèdiums van patir durant els primers dies. En primer lloc, molts de nosaltres ni tan sols creiem en la vida després de la mort. Era una feina, tu. Alguns van tenir denúncies de morts per suplantació de la identitat i fals testimoni. Que si nosaltres li havíem dit a un client que tal difunt havia dit això o allò, o altre, i que era mentida. Però, afortunadament, la justícia no reconeixia encara cap dret als morts, així que no havien fet res il·legal. Amb el pas dels mesos, tot va anar tornant a la normalitat. Els habitants del cel van dedicar-se més que res a compartir vídeos amb gatets i repartir likes a fotos de noies maques. I els mèdiums van acabar trobant la nostra oportunitat laboral. Per sort, els morts més interessants eren a l'infern. I allà encara no havia arribat internet. El segon conte es diu Càbales o Vèrbola. L'autor és Déumises. Diu així. La Camèlia estrena viu d'edat i la tasca feixuga de pujar a partir d'ara tota sola dos fills adolescents. Continuarà amb ells el poble del seu difunt marit, que l'ha acollida sense problemes i que s'ha abocat per complet d'ençà de la desgràcia. Encara és aviat per llançar-se a l'aventura de refer la seva vida en una altra banda. L'ajut que percep de l'assegurança de vida és exigua, perquè les circumstàncies de l'accident laboral no es van aclarir massa bé. Per aquest motiu, després de cafès domèstics i de dur els nens a l'escola, se submergeix a l'alanada fresca i social de les xarxes, deixant a banda cabòries i càbales. Ningú no l'ha refusada en cap moment per la seva condició de vídua o per haver perdut el vincle amb el seu món anterior, sinó perquè la naturalesa humana és inescrutable i rara. A més, per què no es pot considerar també ella mereixedora d'ocupar aquest espai comú sense haver d'amagar amagar-se de les males llengües. Com passa a qualsevol altra banda, té el seu grup d'amistats confidents i més properes, igual que hi ha persones que la ignoren o li restringeixen l'accés a les seves converses. No es posa pedres al fetge per aquestes rancúnies, al contrari, s'apressa per enllestir la compra o la neteja i així no es perd les xafarderies més suculentes, encara que no gosi posar-hi cullerada perquè peca de prudent. La Camèlia feineja i segueix atenta tant al darrer rumor com al fil de la trama perquè, enmig de l'emoció de descobrir una infidelitat o d'escoltar els entranyables records d'infantesa de les ancianes del poble, l'ordit no se li emboliqui i se li vagi en orris tot el sergit. L'ormeig ha de quedar perfecte perquè la captura no se'n ressenti, malgrat la vèrbola de les dones dels mariners. L'últim conte, ja molt breu, es diu Connectats, és d'Ivan Bonatxe. Diu així. Un cop sec va fer tremolar lleugerament el terra, però ningú no va aixecar el cap. El pare llegia les notícies a la seva tauleta. La mare veia un vídeo que li havien enviat al mòbil. El petit, amb la boca oberta i el sopar fred al plat, mirava dibuixos animats al seu dispositiu especialment dissenyat per a nens entre 4 i 8 anys. Mentre l'avi restava a terra sense vida, el pare va rebre una notificació que l'informava en temps real de la defunció del seu progenitor. Amb incredulitat va clicar «M'agrada» i va ser el comentari «Dep». La notícia següent el va indignar. 300 immigrats morts a les costes de Sicília. «Merda de món», va murmurar, però ningú no l'escoltava. ho va solucionar compartint la notícia a la xarxa.
El noticiari.
Bé, la primera notícia d'avui fa referència a la mort del poeta Carles H. Mor, i l'infrapoeta, com s'anomenava ell mateix. Aquesta notícia la coneixíem ja fa alguns dies, el 27 de gener, o sigui que avui és 9 de gener, han passat ben bé 10 o 12 dies, han passat d'ençà d'això. I es veu que aquest poeta havia guanyat els Jocs Florals l'any 2012 amb un llibre que es deia Dietari del Pic de l'Estiu. I és en aquest moment que ell deia això de estic una mica tip del prefix anti, antipoeta. Diu, ara sóc l'infrapoeta, Carles H. Mor. Diu, aquest lúcid poeta, autor de més d'una quarantena d'obres, una trentena de les quals són de poesia, va morir, com us diem, el 27 de gener a l'edat de 76 anys. El poeta, el seu nom veritable era Carles Hernández i Mor, explicava que escrivia potser per comunicar, però per dir, en primer i primordial lloc, a partir de l'impuls de qui escriu. L'escriure extrem, que és, com dir, el viure extrem. Acostumava a recitar amb camisa vermella i mitjons vermells, i per a ell, poesia i activisme eren pràcticament sinònims. Traduït a diverses llengües, va guanyar, entre d'altres, el Premi Joan Fuster d'Assaig, 1999, i el Rosa Leveroni de Poesia, 2003. Deia el poeta, la poesia viu de l'escriure extrem en tots els seus baixants, remuntades, oceans i planures. Es manifesta en múltiples veus i diccions, tonalitats i mètriques, en abundosa proliferació de rims, en l'estesa de la prosa alterant la vista de la convenció mètrica. El 1977 debutava amb Tum és noms, desig barra enuig, escalaborns, a la revista Textual. Una mica abans havia format part del grup de treball que explorava els límits de la pràctica artística sense defugir el compromís polític i ideològic. Després seguirien obres com S'ha rebentat l'hospici, La fi del món, El desvari de la raó, Cabra figa o M'he menjat una cama. Ja veieu que els títols són una mica curiosos, si més no. Aquest últim recorda aquell títol de Gabriel Ferreter, Menja't una cama, en llibre anterior. Jordi Marrugat va retre homenatge a Carles H. Mor amb el pròleg que va escriure per a l'obra completa Punt 1 de l'autor l'any 2012. Marragut explicava que el poeta escrivia contra les jerarquies espirituals i socials, contra el poder subjugador de les estructures lingüístiques, contra la cultura emprada com a eina repressiva. Als anys 70, relatava Marragut, Carles H. Mor abolia les normes de gènere, convertint en poesia antipoètica l'escrit esbossat encara en procés, els versos sense unitat rítmica, les llistes de paraules, la narració, la prosa antilògica, les fotografies, unes instruccions. L'única norma era la de no tenir-ne cap. Per a Marrugat, l'obra completa de Carles H. Mor, editada per Pagès Editors, és una llamborda llancívola per enderrocar i reconstruir barricades, si sent la llengua d'un alliberament que ja mai no podrà retornar a l'esclavitud. Bé, una altra notícia, en aquest cas una novetat literària, arriba No tinc paraules, una novel·la àcida sobre la farsa dels premis literaris. Una novetat de Raig Verd, en traducció de Yannick Garcia, que va arribar a finals de gener a les llibreries. Una novetat de Raig Verd, diu No tinc paraules, és una sàtira entorn de la farsa dels premis literaris. L'obra parteix d'un premi literari inventat, l'Elisi, que ha de triar el millor llibre de l'any. Per això, el jurat d'aquest premi s'ha de llegir centenars d'obres. Al mateix temps, una colla d'escriptors estan desesperats per captar l'atenció d'aquest jurat. La brillant escriptora i trencacors Catherine Burns, el novel·lista debutant malalt d'amor Sam Black i en Sonny, convençut que l'elefant morat, que és la seva obra màxima, arrasarà el món literari com un huracà. No tinc paraules, tracta d'algunes qüestions profundes sobre el paper de l'art en una cultura obsessionada per la celebritat i es pregunta com podem esperar reconèixer el talent real quan tothom té interessos personals.
Bé, la frase d'avui diu així: és la història d'una dona que s'ha cregut el que ha llegit els llibres i espera que li passi el que passa als llibres. Emperò, el que li passa és el que passa als llibres que no ha llegit. Això és una frase d'Antoni Marí, escriptor català, nascut en 1944.
I amb aquesta frase acabarem el Tirant de Llibres d'avui, el Tirant de Llibres 308. D'aquí 15 dies ens hi tornarem a trobar.
Esperem que ens seguiu, com sempre, i si no aneu a la xarxa, que sempre hi ha coses allà. Fins llavors.
Bona nit.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Esra Súlgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!